Opa, amb Mariola Dinarès, a Catalunya Ràdio. Espai Gurú.
És el moment de les dades i avui volem parlar amb una persona que val la pena seguir de prop, si és que ens interessa el periodisme de dades. Màster en periodisme de dades, estudis d'economia, va començar la secció de periodisme de dades del Periódico de Catalunya, ha treballat per El Mundo, l'Ara o la Fundació Gates, entre d'altres. És terrassenc, ha viscut a Barcelona i a Madrid i ara fa anys que està instal·lat a Mèxic. El 2017, en una visita a Catalunya, ja va passar pel pop-up i ens va parlar d'una possible Catalunya Leaks, deia que sí que era possible, però de moment hem de seguir parlant de LATAM Leaks, que és un dels projectes de transparència que ha engegat a l'Amèrica Llatina amb l'associació Proyecto Poder. És una entitat de la que és cofundador, que lluita per la transparència de les empreses i els governs, la defensa de la democràcia i els drets humans, i que acaba de rebre el prestigiós Premi Sigma de Periodisme de Dades. Connectem ara amb Mèxic, on hi ha l'Eduard Martín Borregón. Hola, Eduard, com estàs?
Bon dia, Mariola. Doncs aquí, llevant-me a les 6 del matí, per aquí.
T'ho agraïm, no? Jo dic, no, si vols ho gravem qualsevol moment del dia. I dius, no, va, en directe. Doncs mira, t'ho agraeixo, truquem doncs en directe i això, bon dia. Bé, clar, primer de tot, content amb el Premi Sigma, no? Perquè, clar, de fet, el Premi Sigma és, diríem, el premi més prestigiós en periodisme de dades de tot el món, no? He vist que hi havia guardonat el de New York Times i vosaltres us han també donat aquest reconeixement, no? Què significa això, Edu?
Doncs sí, va ser una gran alegria, o ha estat una gran alegria rebre aquest premi, sobretot perquè ja està a la llista de finalistes, estàvem competint amb ProPublica, amb France Press, amb la BBC Data, és a dir, estàs competint amb tots els grans i de sobte doncs et donen el reconeixement més important del sector, no? I bueno, doncs molt d'orgull, moltes ganes, és a dir, fet molt bé i res, i sobretot és una manera de veure que la feina que estàs fent doncs agrada, té impacte i ajuda a tirar endavant, no? I és una motivació més per seguir tirant endavant.
Clar, per aquelles persones que es pensin que fer periodisme de dades és l'espessor, doncs que vagin a la pàgina web del vostre projecte, que es diu todosloscontratos.mx, todosloscontratos.mx, i alerta que veuran la imatge d'aquests que escoltareu ara.
La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte.
Sí, sí, esta vez parece que suena mejor.
A todo se acostumbra uno. Si usted quiere, lo leo otra vez.
Tan solo la primera parte.
Sobre la parte contratante...
La imatge de fons és els germans Marx, bé, parlant, perquè parleu de contractes, no? Vosaltres heu fet un estudi de comparatiu dels contractes. No? Explica'ns una mica, Edu.
Sí. Aquí el que vam fer va ser agafar i aconseguir els 18 anys de contractació pública mexicana. És a dir, hem analitzat... al final vam recollir 4 milions de contractes públics, que això que abarquen des del 2001 fins al 2019, i vam aplicar a 25 algoritmes diferents per poder veure si hi havia casos de corrupció o casos de males pràctiques. I llavors tots aquests algoritmes doncs, analitzen els contractes i els categoritzen en diferents espais i posen una nota a les diferents. A cada un del contracte té una nota i cada una de les dependències, és a dir, les dependències governamentals que fan els contractes, també reben una nota. I tota aquesta informació, a més, la pugem en un portal que es diu quinesquem.wiki i la posem accessible, de manera que qualsevol ciutadà pot entrar allí i en molt pocs segons aconseguir detectar un contracte que estigui interessat perquè li interessa, perquè es tracta d'una obra que té al costat de casa o es tracta, ara, per exemple, estan sent molt consultats tots els contractes referents a medicines doncs, per al Covid, per veure què és el que està passant, no? I ha sigut, doncs, això, medir l'efectivitat i medir el que està fent l'Estat i, a més, posar a disposició informació pública crucial per les vides de les persones i fer-ho de manera molt ràpida i accessible.
Clar, nosaltres diem que és molt important el Big Data, no? Les dades, però també, sobretot, l'Open Data, no? Dades obertes i que tots els poders fàctics doncs, siguin transparents i que ensenyin dades, no? Vosaltres ho feu des d'aquesta organització que es diu Proyecto Poder, una organització de la societat civil que treballa per la transparència, no? És important que hi hagin entitats que no depenguin dels poders, suposo.
És importantíssim. És importantíssim i són habilitats que necessitem agafar les organitzacions no governamentals, organitzacions de la societat civil, com li parlem dir, són habilitats que hem d'anar adquirint, no? Perquè doncs, cada vegada el món és més digital i per fer aquesta rendició de comptes i per aconseguir poder exigir millores socials necessitem adoptar aquestes noves tècniques ja sigui d'anàlisis de Big Data, i després publicar-les en Open Data, doncs perquè la gent després hi pugui arribar i pugui veure i pugui utilitzar, doncs, per millorar la seva vida.
Vosaltres veu engegar l'Atom Leaks i crec que la setmana que ve presenteu una nova xarxa, no? Uruguay Leaks. Quants països de l'Amèrica Llatina esteu presents?
Doncs mira, ara mateix tenim Guatemala, Perú, Xile, Uruguai El Salvador encara no, però d'aquí poc, i Nicaragua. I llavors tenim l'Atom Leaks, que és la coordinadora regional, no? El que fem és obrir bústies anònimes i segures perquè la gent, doncs, o perquè els ciutadans puguin enviar informació crucial crucial, i llavors es rep, s'investiga i es publica, no? Sempre preservant l'anonimitat de les fonts, i així les persones, i així doncs podem anar esbrinant o podem anar sabent coses que si no no se sabria. No?
Ai, és tot això, jo sempre que parlo amb tu penso, per què no vens a fer-ho aquí, això? Sempre que parlo amb tu penso, home, un talent com tu que està aquí analitzant de quina manera està funcionant el poder amb aquestes búsques en què els ciutadans aporten informació i vosaltres valideu això, s'hauria de fer aquí, no?
Jo ja t'ho vaig dir, ja hem parlat diverses vegades, jo encantat, Mariola. Jo encantat de venir i fer-ho aquí a Barcelona. Això només és que uns quants us animeu i jo encantat que apoyo i explico i monto el que faci falta.
Estem preparats tots els països per una cosa com aquestes?
Home, doncs mira, ara de fet aquí a Barcelona hi ha la XNET, que és qui està impulsant més el tema i també està impulsant el tema de la llei. I la veritat és que jo crec que sí, jo crec que sí, i a més, no és que hem d'estar preparats, és que també ens hem d'empènyer, no? I ens hem d'esforçar a preparar-nos i forçar-nos a avançar, perquè si no, no hi haurà manera.
És difícil validar les informacions, perquè clar, suposo que la gent us envia informacions i entre que hi ha tanta desinformació, de que hi ha tants interessos, suposo que és una feina difícil de fer també, no?
És una feina... És complicada, però aquí, per exemple, ens basem moltíssim en totes les lleis d'accés a la informació i les lleis de transparència, no? És a dir, quan rebem una informació, la primera pregunta que ens fem és com podem verificar això, no? I de fet, en molts casos, les millors informacions són aquelles que, diguéssim, tens una pila de papers i et diuen, no, és que el paper bo és aquest, no? I et diuen, tu pregunta per aquest paper, i llavors ja tu ja, i a partir d'aquí ja podràs tirar tots els fils. I sobretot és això, moltíssimes peticions d'informació molt ben apuntades que ens van permetent anar verificant o anar fent el trencaclosques que ens permet veure que efectivament allò que ens expliquen és veritat.
Em fa l'efecte que aquest tipus de periodisme que fas és el periodisme d'investigació del 2020, no?
Sí, home, jo crec que sí, és el que es tracta i encara i hem de seguir avançant, no? Hem de seguir avançant i hem de seguir fent periodisme d'investigació aprofitant totes les eines que faci falta, que van sortint. Estem començant, per exemple, començant a experimentar amb intel·ligència artificial, a veure què podem fer amb intel·ligència artificial i poder accelerar les coses, i hem d'anar agafant doncs, tot el que ens dona la tecnologia per fer millor periodisme, sens dubte.
Clar, una de les últimes investigacions en què has treballat té a veure, t'alerta, amb unes antenes falses que capten dades dels nostres mòbils. Això, clar, és espionatge, no? Com ho descobriu i com comenceu a investigar això?
Sí. Doncs mira, això ho descobrim per xarxes de tecnologia lliure a les quals estem connectats i a les quals doncs, també hi formen part. I llavors uns companys xilens ens arriben i ens diuen que estan fent una investigació que a partir d'una investigació que en el seu moment va ser molt famosa, que va ser a Estats Units, a Sigles, bueno, molt famosa en l'entorn, diguéssim, que va ser el Sigles que va detectar antenes falses. I diuen que han adaptat la tecnologia per Amèrica Llatina, que l'han aconseguit fer més petita, que si volem participar. Doncs això ho portava tot una organització que es diu Cebu Digital, aquí a Mèxic, i nosaltres doncs, els vam apoyar una miqueta, els vam estar fent idees, i va ser durant 90 dies, vam estar repartint uns telèfons que es connectaven amb uns cables i unes coses, i que tenien capacitat per detectar antenes falses. Què vol dir que tenien capacitat? O què són aquestes antenes falses? A les ciutats es poden situar uns falsos repetidors, i aquests falsos repetidors, el que és el nostre telèfon, el que fa és permanentment estar buscant senyal. Llavors, aquesta antena el que fa és que se situa en un punt i el nostre telèfon s'hi connecta. I el nostre telèfon no se n'adona que és una antena falsa, perquè el que fa aquesta antena és rebre la informació i repetir-la a una altra antena propera. Per tant, en aquest procés, el telèfon... No s'adona, però en aquest procés el repetidor captura totes les dades que li passen per allí, no? I llavors nosaltres amb aquests aparells, que el que fèiem era fer-li diverses proves, 21 proves a les antenes, doncs teníem capacitat per detectar si l'antena era falsa o no. Això es va fer a Ciutat de Mèxic, on nosaltres vam estar molt involucrats, però també a Venezuela, i a Caracas i a La Paz. I a les dades que trobem és que els patrons són idèntics, és a dir, veiem unes antenes situades al centre de les ciutats, que cobreixen tot el radi del centre de les ciutats, i a les principals entrades i sortides de les tres ciutats. Curiosament, aquests patrons es repeteixen també a Chicago, que és on va córrer el Sigles. Per tant, després de veure aquest, tot i que hem de seguir investigant, podem determinar que la majoria de ciutats del món estan controlades per aquestes antenes falses.
Això és fortíssim, eh? Però hi ha constància que a Europa hi hagi aquestes antenes? O no en teniu constància, no crec?
No s'ha fet mai l'estudi en Europa, però, per exemple, parlant amb els companys de Global Leaks, que són els que fan el software dels leaks, que són italians, el company em deia, jo estic segur que Milan està ple. I és una
però
persona
qui
que m'enfio bastant.
Qui voldria posar aquestes antenes? Clar, quin seria l'objectiu d'aquestes antenes i qui voldria posar unes antenes per captar les nostres dades?
Doncs, hi ha casos tant de l'Estat, és a dir, per seguretat, com per com privats que en posen. És a dir, qui pot tenir interès, per exemple, quines són les principals coses que podem agafar amb aquest tipus d'antenes? Podem agafar trucades telefòniques o dades no xifrades, no? És a dir, connexió i trucades. I també podem saber si una persona està en un lloc determinat. És a dir, si posem una antena als túnels de Vallvidrera, sabrem, una antena falsa, sabem tota la gent que entra o surt de Barcelona pels túnels de Vallvidrera, per Molins...
M'estàs fent agafar, amb això? M'estàs fent agafar molta por, amb això, perquè, clar...
O la Meridiana, sí?
Això ho haurem de veure, no?, perquè això seria il·legal totalment.
Totalment il·legal, perquè estàs captant tota una sèrie de dades privades. Però són unes antenes que no són precisament cares, no tenen un cost car, és a dir, les versions xineses em sembla que costen $5.000, és a dir, no és una inversió boja, i les situes i llavors et permet saber. O, per exemple, a Plaça Catalunya o en els espais on normalment hi ha manifestacions, és una manera molt fàcil de controlar una manifestació. Poses una antena i saps tota la gent que va passant, el volum de gent que et va passant i les trucades que va fent.
Clar, jo em veig que la burocràcia va tan lenta que un cop es detecti que hi ha això, abans no ho anul·lem, ja n'hi hauran hagut algunes d'antenes. Va molt a poc. Bé, m'agradaria saber la teva opinió per acabar de dues coses. Una d'elles és el tema de dades i la Covid-19, no? És a dir, que no sé com ho estàs vivint tu des de Mèxic, però aquí no ens acabem de posar d'acord amb les dades i això és molt important perquè treballi la intel·ligència artificial i per monitoritzar què és el que està passant ara, no? No sé si arribarà un moment que ens posarem d'acord de quina manera hem d'agafar aquestes dades de la Covid?
Ens hem de posar d'acord, i per mi sobretot el que ens ha mostrat és la necessitat de digitalització dels estats és importantíssima, i com hem de començar a pensar en tots els registres, no? I normalment el registre no el pensem com un espai d'open data, no el pensem com un espai de dades, sinó seguim pensant-ho en registres en llibre, no? I això el que es demostra és doncs que la digitalització ha de captar tots els espais i que el registre civil ha de passar a ser digital i poder ser immediat, no? Això de que haguem d'estar pendent o a Barcelona es tingués a trucar a les funeràries per poder-ho veure és terrible. I aquí a Mèxic ja n'hi parlo, perquè aquí el registre civil ens va un any tard. És a dir, i n'hi es posen d'acord. A vegades hi ha anys que no es querien... El registre civil i l'Institut d'Estadística no es posen d'acord i uns tiren un any de morts, ahir tiren una de morts i uns altres en tiren una altra. Per tant, és que és una miqueta una bogeria en aquest sentit.
Sí, sí, tant... és el moment de les dades, de la paranoia, de la informació, de la privadesa, i per tant haurem de mantenir aquest contacte amb Mèxic, perquè volem saber també l'opinió de moltes coses que estan passant amb l'Eduard Martín Borregón. Enhorabona pel premi, et volíem felicitar personalment per aquest periodisme de dades. Nosaltres en parlem molt amb la Carme Pairó aquí, habitualment en el programa, una altra gran experta de periodisme de dades, i per tant, doncs, és el moment dades. Eduard, gràcies, bon dia, que tinguis un molt bon dia, et queda tot el dia. Nosaltres ens en queda mig dia només.
Sí. Moltíssimes gràcies, Mariola.
Una abraçada.